Bon dia, són les 8. Enamorat de la seva terra, dels seus amics i de la música de Julio Iglesias, però sobretot amb una passió desbordant per comunicar. Comunicar a través de la publicitat amb aquell famosíssim Pepe un Purito i tants d'altres que molts guardarem el record dels records de la ràdio. Una ràdio que, entre d'altres, ell va fer passar del blanc i negre al color. En Pepe era el gran Pepe Domingo Castaño, capaç de vendre't un puret amb la mateixa solvència i magistralitat que ho feia amb un crèdit bancari, unes pipes o fins i tot un tractor. I l'escoltaves i senties l'impuls i la necessitat de comprar aquell tractor. Avui, igual que ahir, molts en diran moltíssimes coses i apareixeran biografies aquí o allà. Jo crec que mites com ell, des de la cera a la copa i més enllà de les dades que molts esculpiran a les lletres daurades de la ràdio, Pepe Domingo Castaño mereix ser recordat per la intel·ligència mordaç, per fer anuncis com ningú, per ser pioner de pioners, per fer-nos riure mentre ja teníem el paquet de Tijuana a la mà i per aportar a aquest mitjà la proximitat absoluta amb l'oient. Pepe, allà on siguis, una abraçada enorme de part de la caravana i d'aquesta ràdio i aquest estimat Canto a Galícia. Fins sempre i fins la ràdio.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Qui pujarà a la caravana un dia com avui?
Verònica García Morales, Àngel Miret i Santi Sánchez obriran el temps de tertúlia en el primer cafè d'avui fins les 11 del matí, just quan parlarem de criatures fantàstiques amb la psicòloga Sara Tarrés per preguntar-nos quan és el moment oportú per deixar els fills sols a casa. Un dia més en el que ens visitarà el duet Boraigua, format per Montse Moral i Paul Pereira, per presentar-nos el seu disc Buscúria i endinsar-nos en el que ells ens diuen música silvestre. El perfilador i criminòleg Xavier Álvarez ens portarà un altre cas als assumptes interns. A 1:15 obrirem la consulta de Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. La darrera hora l'obrirem amb la divulgadora musical Maria Boroncova i acabarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
I a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Pedro Sánchez dona per fet que mantindrà la presidència i Alberto Núñez Feijóo reconeix la dificultat de la seva investidura.
El president espanyol en funcions ha assegurat que el líder del Partit Popular es presenta a la investidura per ser cap de l'oposició i no pas per ser president d'Espanya. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo ha afirmat que defensarà la llibertat i la igualtat de tots els espanyols, encara que diu li costi la presidència del país.
I la Comissió Europea anuncia un pla per frenar la crisi migratòria a l'illa de Lampedusa. En 72 hores hi ha arribat més de 10.000 migrants.
Ho ha manifestat així la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que en una visita a l'illa amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Entre les mesures hi ha, per exemple, la de garantir corredors humanitaris segurs.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, reitera el compromís de l'Església contra els abusos sexuals. Ho ha manifestat en una entrevista a Radio Estel en el marc de les festes de la Mercè, on ha destacat la implicació social, política, cultural i religiosa en aquesta festivitat.
El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha repassat algunes previsions de canvis en l'episcopat català, sobretot a Girona. Una entrevista que podreu escoltar sencera aquesta tarda a les 6 al programa Sense Distància d'aquesta emissora.
I el rei Felip VI visita Barcelona i farà una audiència amb diverses empreses i institucions, entre elles amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Des del 2006 que no hi ha una recepció en audiència d'un rei a l'alcalde de Barcelona, l'última va ser entre Joan Carles I i l'alcalde Jordi Hereu. L'actual monarca també rebrà, entre d'altres, avui el comitè executiu de SEAT i també el CEO d'Emirates Team New Zealand i la Copa Amèrica de Vela.
En plana esportiva, el Barça continua segon a la Lliga a l'espera del que faci aquesta nit el Girona. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els blaugrana van superar dissabte 5-0 al Betis i ahir el Madrid va remuntar un 0-1 en contra i va acabar sumant la totalitat dels punts. El Girona visita avui el camp del Granada a les 9 de la nit amb l'objectiu de fer un 4-5.
I diversos directius i treballadors de la Federació Espanyola de Futbol es carallaran contra les jugadores de la selecció femenina per coaccions i calúmnies.
Asseguren que els arguments de les jugadores són falsos després que la Federació sensació els hagi donat fins aquesta passada mitjanit per decidir a qui volien fer fora per tornar a la selecció. De moment no consta cap resposta oficial.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'una furgoneta plena de droga que ahir misteriosament va aparèixer volcada a la cala d'aigua freda de Begú, i també del perquè l'escudella, atenció, és el plat preferit dels madrilenys i madrilenyes.
Doncs ens va tindrem a l'espera d'aquestes informacions d'aquesta cara B. Anem a conèixer temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb precipitacions que afecten ara mateix alguns punts a les comarques de Tarragona. També ha plogut de matinada punts a les comarques de Lleida, bàsicament de la meitat oest del país, però a mesura que vagi avançant el matí, aquestes precipitacions van desapareixent i cada vegada tindrem més clarianes, tot i que comencem el dia amb força núvols cap a ponent. Per tant, doncs, una segona part del dia, sobretot a partir de mig matí i migdia, amb moltes més clarianes, amb més sol, i tot i que avui baixen una mica les temperatures, l'ambient continuarà sent xafogós, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral. Tot i que baixi les temperatures a les comarques de Girona, avui poden fins i tot ser una miqueta més altes. Demà un temps sembla el d'avui, sobretot a partir de mig matí i migdia, al matí alguns núvols, cada vegada més clarianes, tot això esperant les pluges que esperem pel proper dimecres. Demà les temperatures seran com les d'avui o encara una mica més baixes, però al centre del dia farà una mica de calor.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Va augmentar la congestió arran de l'accident a la C32 de Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Ara el vehicle implicat s'ha apartat el voral, però les cues continuen sent de 5 quilòmetres. Més enllà d'això, trobem les retencions habituals en vies com la 2, amb més de 3 quilòmetres des de Pallejà en sentit est, la C58 a Montcada i Reixac, amb 4 quilòmetres en els dos sentits, i vies més allunyades de l'àrea metropolitana, com la C59 a Caldes de Montbui o la C60 arribant a la Roca del Vallès. Pel que fa a les rondes, ja s'han omplert molt en sentit sud, la ronda de dalt amb 6 quilòmetres des de Santa Coloma i el Nus fins a la Vall d'Hebron, i a la litoral, amb 8 quilòmetres més, força congestionat des del Nus al Besòs fins a la sortida de la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 7 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanauja, bon dia.
Hola, hola. Bon dia, Joan Trias, ben tornat.
Tot bé, gràcies, eh?
Ningú t'ha dit res. Soc jo el primer que es fixa en què has tornat.
Sí, home, sí, que m'han preguntat els companys conforme en...
bueno, però
no,
en antena,
avui.
No. Antena no.
Antena no, antena,
antena no. No han dit res, són formals.
Veu gairebé bé.
Gairebé bé, és el que m'has dit. Què tal? Sí, sí. Gairebé bé.
Gairebé
bé. Gaire bé.
Va, a qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, tothom, Trias, però farem com el mestre i amb el mestre, si et sembla. Necessito la teva col·laboració amb el bip-bip.
Perfecte.
Bip, bip, clàssic. Hola, hola per tothom, amb el record de Pepe Domingo Castaño i la seva veu des de la eternitat. Dale, Jordi.
Hola, hola!
Hola!
Caravana, la de la información, la de la emoción, la de las entrevistas,
bip, bip.
La de la cultura,
bip, bip.
La del espectáculo,
bip, bip.
La de siempre, la clásica, la única,
bip, bip.
La del sonido imprescindible,
bip, bip.
La de radio, radio, radio Estel, la caravana hasta las 2 del mediodía, las horas más calientes de la radio catalana, la caravana, hola, hola, bon dia per tothom, hola, hola.
M'encantat aquest homenatge, eh?
Ara,
m'agrada
ja
molt.
Ja està.
Va, qui necessita les vitamines aquest
tota
matí?
Tota la família de la ràdio que ahir va patir aquest revés sobtat, la mort del mestre Pepe Domingo Castaño. A la ràdio queda un buit impressionant, però és que serà ell mateix, el propi Pepe Domingo, qui ens doni les vitamines,
que
amb
bé.
Aquestes paraules. Així definia fa molt poc Pepe Domingo Castaño el que per ell és la ràdio.
¿Sabes lo maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de ràdio cada tarde de domingo? Gritar ese hola, hola, con el que empieza Tiempo de Juego, y saber que detrás de ese hola, hola hay un montón de personas que se hacen felices oyendo la radio. ¿Sabes qué, qué bonito es repartir felicidad cuando una gente te para por la calle y te dice, Pepe, gracias por hacerme feliz? Coño, es que eso no se paga con dinero.
Jo crec que sí, després d'escoltar això, no fem i fa tothom avui programes plens d'energia i d'alegria, no els farem mai. Vitamines, Pepe Domingo, hola, hola.
¿A quién no le arrancará hoy al coche?
Pues mira, yo creo que a la única persona que ayer va a tener palabras desagradables parlant de Pepe Domingo Castaño, unanimidad total, ¿eh? Professionals, oients, molt de la cultura, de l'art, de l'esport, de la política, però alguna veu fora de to, i ara mateix em refereixo a Lluís Llach. Va fer un tuit dient, dos punts, segons tothom un gran professional, es referia a Pepe Domingo Castaño, per suposat, però cridaner, barruer i feixista. Tot perquè Pepe Domingo s'havia pronunciat sobre el possible pacte de govern de Sánchez amb Junts i Puigdemont, dient que ell no ho concebia. Bé, cadascú pot pensar que li doni la gana, només faltaria, però Lluís Llach igual ahir no era el dia de barrejar coses i de parlar malament d'una persona com Pepe Domingo. Cotxe espatllat per Lluís Llach.
Gràcies, Rafa. 10 minuts que passen de les 8 del matí. Ara sí que coneguem per on passa la informació un dia com avui.
La caravana, l'informatiu.
I us comencem explicant que el president espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat que el candidat i cap de files del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es presenta a la investidura per ser cap de l'oposició i no per ser president d'Espanya.
En un míting dels socialistes a Galícia, aquest diumenge, Sánchez també ha assegurat que l'acte que ha organitzat el Partit Popular el dia 24 de setembre a Madrid és una protesta a banda de l'amnistia contra el seu nou govern socialista.
Però parece que se van a reunir unos días antes de la investidura del señor Feijóo para manifestarse en contra de la investidura del Partido Socialista al grito de que España se rompe. A ver, señores del PP, que España no se rompe, no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo de la investidura del señor Feijóo y su mentira.
S'ha ofegat aquest home, eh?
Sí, Déu n'hi do.
A Espanya, que bosteza.
Sí, ha de comprendre, sí. Ha d'aprendre a respirar, perquè un dia
escolta, caurà. Ara ho deia a micròfon tancat, Pedro Sánchez, que ha fet un Pedro Guerra en tota la... El seu esplendor, eh?
Un Alfonso Guerra, perdó.
Ui, Pedro Guerra. No, Pedro Guerra no seria un altre. Sí, Alfonso Guerra. Per dir el socialista!
Sí. Li surt.
M'agrada molt.
Tot això, les paraules aquestes de Sánchez, perquè el Partit Popular celebrarà el dia 24 de setembre una concentració contra l'amnistia, que serà dos dies abans del debat d'investidura de Feijóo. Sánchez, en un símil futbolístic, ha conclòs que el líder del PP ja hauria vist la targeta vermella per fer perdre el temps a la ciutadania.
Per la seva banda, poc més d'una setmana perquè es produeixi la sessió d'investidura, el líder del Partit Popular i candidat a la presidència del govern espanyol ha afirmat que defensarà la llibertat i la igualtat dels espanyols encara que li costi la presidència del país.
Així s'ha expressat també en un acte que feien els populars aquest diumenge a Galícia. Es van trobar tots a...
Tots a Galícia.
Tots allà.
Sí. Vinga. Feijóo va afegir que no sap si guanyarà o no la investidura, però ha assegurat que els espanyols no perdran mai la dignitat i ha afirmat que si l'eurodiputat Carles Puigdemont decideix qui serà el primer president d'Espanya és per la conveniència personal del mateix Pedro Sánchez.
Que un expresidente de la Generalitat buscado por el Tribunal Supremo decida quién va a ser el próximo presidente del gobierno no es porque haya salido así de las urnas, sino por la conveniencia personal de Pedro Sánchez.
Aquest respira millor.
Pedro Sánchez, que Alfonso Garreja,
sí.
Núñez Feijóo rejuieja.
Vols dir?
Sí, una miqueta.
No ho sé.
Una miqueta.
Té més mala llet. Està sempre enfadat, en Feijóo.
Pensa a jugar a casa ahir.
Això sí.
Veus? Mentrestant, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat al president espanyol en funcions anar a eleccions.
Ayuso ha reclamat valentia a Sánchez i que sigui sincer sobre els seus pactes. Li ha exigit també que tingui paraula i que es presenti a unes noves eleccions amb el projecte que encapçala en referència a la llei d'amnistia.
Vayamos a elecciones. Yo le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre valiente, de palabra, que le diga a los españoles lo que pretende hacer. Que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren. Porque probablemente no sea así. Desde luego, a los españoles no nos han consultado ni nadie nos ha informado de nada de esto.
Ayuso que feia aquestes declaracions en un acte de les noves generacions, les joventuts del Partit Popular, tot plegat quan queden pocs dies Per aquesta investidura del candidat i president del partit, Alberto Núñez Feijóo, un debat d'investidura que començarà el dia 26 de setembre.
I a Catalunya, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que els partits independentistes, Junts i Esquerra Republicana, no han de buscar la repetició electoral, però afegeix que han d'assumir que es pot donar per tal de no perdre força de negociació.
Ho ha dit en un article publicat al diari Ara, on ha assenyalat que unes noves eleccions no són l'escenari ni convenient ni desitjable, però que tampoc poden convertir-se en l'excusa per no encarar els reptes de cara. Mas assenyala que l'amnistia ha de suposar tornar a la casella de sortida de l'any 2012 i ha afirmat que la prova del nou de les properes setmanes serà la capacitat de resistència del PSOE davant del foc creuat que hi ha per avortar l'amnistia.
I la vicepresidenta segona del govern espanyol en funcions, Yolanda Díaz, ha assegurat que l'amnistia només pot arribar després d'un pacte històric i sense unilateralitat.
La líder de Sumar també proposa un ampli acord polític que conclogui amb una llei orgànica. Díaz també explica que l'amnistia ha de servir per superar conflictes polítics i que, per tant, no es pot comparar amb la situació de l'any 1977, quan es van alliberar, recordem, 89 presos després de 18.000 ja s'haguessin beneficiat d'indults previs en una amnistia per facilitar un canvi de règim polític.
La resposta de Puigdemont a aquestes paraules, però, no s'ha fet esperar. L'expresident ha avisat que les condicions no les posa qui demana ajuda.
En un missatge publicat a Twitter, Puigdemont ha escrit que no són pas ells els que necessiten suports per anar a la investidura i que, per tant, el PSOE s'està confonent. Puigdemont defensa que Junts posi les condicions i que siguin els partits espanyols qui les discuteixin i les negociïn. I ha fet un paral·lelisme amb anar a un banc a demanar un crèdit. Ha afirmat que es pot negociar si hi ha un període de carència i el tipus d'interès proposat, però que no es pot negociar les condicions i demanar que renunciï a cobrar interessos si el que es vol és que li donin el crèdit.
A tot plegat, el portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, veu lògic que el president espanyol en funcions no hagi anat al ple a presentar les prioritats de la presidència espanyola ni ara al setembre ni tampoc al juliol en plena campanya electoral.
Ha dit que s'ha d'esperar i que mentre la situació d'investidura no quedi aclarida definitivament no tindria sentit fer aquest debat. Sobre l'oficialitat del català, el portaveu del Parlament Europeu s'ha mostrat molt prudent i ha remès a la reunió de dimarts, de demà dimarts, prevista al Consell d'Afers General del Parlament Europeu per veure si s'aprova directament o si, en canvi, es comença un procediment que exigeix més temps.
I encara en clau política, la diputada i portaveu de la CUP, Eulàlia Reguant, ha anunciat que deixa el Parlament enmig del procés de debat intern que ha encetat l'organització.
Reguant ho deia així durant la clausura de l'escola d'estiu de la CUP, que s'ha celebrat aquests dies a la Nou Bòstic de Barcelona.
I deixo l'acte, que alguns no pensin, ai, que bé, no, no. Jo continuaré militant, com he fet sempre, des de la meva assemblea local, des dels espais que construeixen cada dia comunitat, el meu barri, aquell barri més gentrificat de Barcelona. Penso continuar militant perquè és això, perquè ara és el moment que tothom s'arremangui.
Entre aplaudiment, Reguant ha explicat que està bé que les persones que, com ella, que fa més de 8 anys que són a primera línia, baixin del faristol, i ha deixat clar que, tot i abandonar la vida pública, seguirà treballant a la CUP. Ha considerat també que és el moment d'abordar ara en profunditat i amb la complexitat necessària l'estratègia per desbloquejar el país i ha encoratjat tota la ciutadania a participar en el procés que ha de definir el futur de la CUP.
Recordo que a l'època de David Fernández de la CUP, em sembla que els estatuts del mateix partit deien, no sé si un o dues legislatures podien ser
un
diputats.
Mandat,
un mandat, no? Més de 8 anys, eh, Reguant? De res.
Un mandat. Quan parla de mandats i no parla d'anys,
fixa't,
tu pots fixar
milles,
el mandat que vulguis.
Val. El grup d'Esquerra al Parlament ha registrat aquesta setmana les conclusions de la Comissió d'Estudis sobre el deute històric de l'Estat amb Catalunya. Republicans hi proposen una llei de finançament singular per Catalunya que posi en mans de la Generalitat la gestió i la recaptació dels impostos.
Així, Esquerra aposta per recaptar tots els impostos mentre el país no sigui independent. El grup que presideix Josep Maria Jové també preveu mesures de reparació prèvies per pal·liar el deute històric econòmic acumulat amb l'Estat. Esquerra considera absolutament necessari compensar l'infrafinançament tenint en compte que el nou model només corregiria el dèficit a partir de l'entrada en vigor de la nova proposta de llei.
I atenció, perquè Ràdio Estel emetrà aquesta tarda, a partir de les 6, una entrevista en profunditat amb el cardenal Joan Josep Omella dins del programa Sense Distància. Entre d'altres grans temes, l'arcabisbe de Barcelona parlarà del compromís de l'Església contra els abusos sexuals, de la festa de la Mercè amb tota la implicació social, política, cultural i religiosa, i també de l'inici del curs de l'arxidiòcesi amb els principals reptes de futur.
El també president de la Conferència Episcopal Espanyola repassarà algunes previsions de canvis en l'episcopat català, especialment a Girona, on fa un any i mig que esperen el nomenament d'un nou bisbe. Sentim ara un petit tast d'aquesta entrevista.
Sí, no, que no perdin l'esperança, tot està en marxa. El que passa és que no va haver vegades el de pressa, el ràpidament que nosaltres ens agradaria. Però jo els recordo sempre en ells, primer, que no s'oblide, Roma no s'ha oblidat de que Girona està sense bisbe. Però que no oblidin que han hagut diòcesis que han tardat més. Jo vaig ser administrador apostòlic d'Osca i de Jaca durant 2 anys i mig. Ells porten 1 any i una mica més.
Recordem que aquesta entrevista amb el cardenal Joan Josep Omella es podrà escoltar aquesta tarda a partir de les 6 al programa Sense Distància. També el nou canal online Ànima Estel s'emetrà a 7:45 del vespre i a les 12 de la nit. També tindreu la possibilitat d'escoltar l'arquebisbe de Barcelona demà aquí a l'emissora de FM a la repetició del Sense Distància a les 6 del matí. Aquesta entrevista concedida de manera conjunta a Ràdio Estel i al Setmanari Catalunya Equestriana es podrà llegir també a la revista en el número que sortirà aquesta setmana, que coincideix amb un canvi de disseny més modern i actual, coincidint també amb l'inici del 45è aniversari de la publicació.
I el rei Felip VI ve de visita oficial avui dilluns a Catalunya i es reunirà, entre d'altres, amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon, i la trobada és rellevant perquè des del 2006 que no es reuneix el rei amb un alcalde barceloní. De fet, en els darrers anys, durant el mandat de Colau, s'havia donat l'esquena al monarca.
A banda d'aquesta reunió, Felip VI rebrà en audiència diverses institucions i empreses al Palauet Albéniz, que està situat a la muntanya de Montjuïc. A les 12 té previst la trobada amb Collbon. L'última vegada que un alcalde barceloní es va reunir amb el cap d'estat va ser l'any 2006, amb Jordi Hereu presidint el govern municipal. Aleshores es va trobar amb Joan Carles I. El rei també reunirà amb comitè executiu de SEAT i amb els responsables d'organitzar la Copa Amèrica de Vela, que se celebrarà, recordem, a Barcelona l'any que ve.
Avui que el tenim per aquí ben a propet, Rafa, no, si tenies algun missatge per Felip VI.
Per Felip VI?
Trobo que és el moment adequat.
Ara mateix?
Sí.
Bueno, que agafi una rebequeta, que potser plou.
Sí, eh?
No sé, una cosa així. Algo d'intendència.
Està bé, està bé.
Un chubasquero.
D'altres qüestions. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha visitat aquest diumenge l'illa de Lampedusa en plena crisi migratòria després de l'arribada de més de 10.000 migrants en poc més de 72 hores.
Von der Leyen ha reconegut en la conferència conjunta amb Meloni que la immigració il·legal és un desafiament europeu que demana una resposta europea i ha afegit que tenen una obligació com a part de la comunitat internacional. No obstant, ha volgut deixar clar que seran ells els que decidiran qui i en quines circumstàncies arriben a Europa i no pas els contrabandistes. En darrer lloc, la presidenta de la Comissió Europea ha posat sobre la taula un pla de 10 punts per abordar la crisi migratòria a Europa.
I parlem ara del terratrèmol del Marroc, i és que l'expedició dels bombers de la Generalitat desplaçada al país per ajudar les víctimes de la catàstrofe ja han emprès el camí de tornada.
Segons informa el cos a través d'un comunicat, l'equip format per 14 persones anirà fins a Tànger i allà agafarà un ferri fins a la península. Recordem que van marxar dilluns passat, 11 de setembre, des del complex central dels bombers a Bellaterra, amb un parell de furgonetes de transport i 2 vehicles lleugers. Durant aquests 5 dies han estat a la zona de l'Atlas, donant suport i atenent persones en una zona de petits pobles on és difícil fer-hi arribar ajuda i recursos. Aquest dissabte, les autoritats de Marroc van agrair en un acte públic l'ajuda que han donat a l'expedició.
I més temes. Girona ha homenatjat aquest diumenge el president Salvador Allende i el capellà Joan Alsina amb motiu del 50è aniversari del seu assassinat en el cop d'estat de Xile.
L'acte ha comptat amb diverses intervencions, a més de la interpretació de peces musicals en honor seu. Abans d'acabar, s'ha descobert la placa que s'ha col·locat a la plaça de la Solidaritat en reconeixement del seu llegat. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que ha presidit aquest acte, ha dirigit unes paraules a la figura de Allende, que, segons ha dit, va molt més enllà de les fronteres de Xile. Ha assegurat que en un símbol, que és un símbol per a aquells moviments i institucions que veuen en la política una eina per millorar la vida dels treballadors.
I més de la meitat dels delictes d'odi denunciats als Mossos d'Esquadra entre el 2020 i el 2022 van ser perpetrats per menors de 35 anys.
Segons dades publicades per l'Agència Catalana de Notícies, del total de denúncies rebudes per la policia catalana, gairebé un quart dels menors d'edat consten com a responsables dels delictes amb una especial incidència en els adolescents. La franja entre els 35 i els 64 anys és la que acumula més fets, un 43% del total dels 1.433 delictes registrats per Mossos en els darrers 3 anys. 4 de cada 10 crims per odi i discriminació són per LGTBI-fòbia i un terç, el 33%, per motius ètnics d'origen o racials.
Més qüestions a aquesta hora. Les estacions d'esquí gironines han tancat la temporada d'estiu amb un augment de visitants respecte d'anys anteriors després d'un hivern complicat per la falta de neu.
La responsable del Departament Comercial de Vallter 2000, Carol Torres, ho atribueix a les bones temperatures en un indret on sol fer fred i vent, i detalla que es treballa per desestacionalitzar l'activitat, oferint més propostes fora de la temporada d'esquí a conseqüència ara del canvi climàtic.
Estem treballant per poder oferir aquesta desestacionalització, no? Aquests 365 dies intentem, doncs, que no només sigui hivern i estiu, sinó, doncs, que l'estació pugui oferir activitats i pugui oferir aquest destí turístic, no? Aquest moviment, no? Per tant, de l'economia de tota la comarca durant tota la temporada.
D'altra banda, pel que fa a la Vall de Núria, l'afluència de visitants també ha estat una mica superior a la de l'any anterior. Tot i això, segons les relacions públiques d'aquesta estació, la seva temporada forta és la tardor, quan la gent no va a la platja i les altres estacions tanquen.
I el Port de Tarragona preveu un creixement moderat de creuers de cara a l'any vinent, quan es posi en marxa la nova terminal.
Des de l'inici de la temporada i fins aquest setembre, el moll de Balears ha rebut 70.000 passatgers i han atracat 32 vaixells. Aquest any s'ha programat un global de 54 escales, de les quals encara en queden 22. Alba Clotet, responsable comercial de Global Ports Holding, confia que el creixement de la terminal suposi un augment de la indústria de creuers a Barcelona.
Ja portem mesos fent la promoció d'aquesta futura terminal, però hi ha molt bona acceptació, no? I, evidentment, totes aquelles empreses o totes aquelles navilieres que també estan pensant en fer no solament escales de trànsit, sinó també embarcament i desembarcament, tenir una terminal també ho facilita, perquè, evidentment, necessites més la infraestructura, no?, per poder fer tota la part de seguretat tant dels passatgers com de les maletes, i ens obre noves portes.
Les obres de les noves instal·lacions portuàries van arrencar aquest juny i es preveu que estiguin enllestides el pròxim abril. Els treballs suposen una inversió de més de 5 milions d'euros.
I un petit terratrèmol de magnitud 2,5 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest diumenge al migdia davant la costa del Maresme, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil.
El sisme s'ha produït a un quart de dues del migdia i ha estat molt superficial. L'epicentre s'ha localitzat a la primera línia de la costa del Maresme, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Geològic de Catalunya. El terratrèmol no hauria fet cap dany material, però ha estat percebut en diferents punts de la comarca. L'últim terratrèmol a Catalunya s'havia produït fa només 4 dies, el 14 de setembre. Va ser també de 2,5, va tenir l'epicentre a Osca i es va deixar sentir a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça.
L'has notat, Rafa, no, aquest terratrèmol?
Sí.
Sí, eh?
Subtilment, eh? Però jo sóc un tio sensible. A mi
ho sé, per això
m'arriben.
La Fundació Barcelona Zoo va detectar el passat mes de juny un exemplar de tauró europeu, una espècie en perill d'extinció a la Vall d'Aran.
Està molt bé això de tauró.
Tauró, he dit, eh? És turó.
Un tauró europeu on?
A la Vall d'Aran.
A l'estany, aigües tortes i...
A l'estany. Maurici. No, per si havien mutat, a lo millor s'han tornat terrestres, saps?
Les càmeres instal·lades en una parcel·la de la Fundació van registrar l'exemplar, que es considera el mamífer carnívor més amenaçat de la fauna de Catalunya. Feia més de 50 anys que no es detectava la presència d'un turó europeu en aquesta zona del Pirineu. Durant els darrers 30 anys, la població d'aquesta espècie i l'àrea de distribució s'ha reduït dràsticament fins a arribar a la situació actual, en què el turó habita únicament en alguns punts de les comarques de Girona, a les planes de l'Alt i Baix Empordà, i de manera testimonial també s'ha vist a les capçaleres del riu Ter, a la comarca del Ripollès.
Taurons del Ripollès, eh?
Sí.
Està bé.
No, cada vegada s'acosta més a la costa, però per tant pot ser que arribi
un dia. Jo et dic una cosa, jo amb el canvi climàtic m'ho crec tot. Un dia apareixerà un tauró aquí. Que no sigui Ferran Torres.
Fixa't.
Que no hagi estat Ferran Torres fent una passeja.
Jugant el Lluís Companys. Exacte. Sí. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra investiga la troballa d'una furgoneta que ha aparegut de matinada i presumptament carregada de droga a la cala d'Aigua Freda de Begur.
Presumptament. L'avís s'ha donat aquest diumenge a un quart de set del matí, quan uns veïns han detectat el vehicle bolcat, sense cap ocupant el seu interior, amb els llums oberts i mig submergit dins de l'aigua, en una zona habilitada perquè les llanxes puguin entrar al mar. Al maleter s'hi han detectat desenes de paquets que, presumptament, podria ser de droga.
Ets molt generós. Imagineu, s'haurà comprovat, això.
Bueno, encara no.
Saps allò que feien en les pel·lícules, que posaven el dit?
Correcte, allò de tastar, eh?
Posaven el dit. Esto no es harina.
Correcte.
Esto no es azúcar.
Seria una cosa així. I aquest diumenge s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de setembre un home relacionat amb tres robatoris violents a punta de ganivet a agències de viatges de Barcelona entre el 24 de juliol i el 21 d'agost.
L'home va robar 4.050 euros de la recaptació als establiments situats al districte de Sant Andreu, utilitzava ganivets de grans dimensions i elements com perruques, caputxes i samarretes per ocultar el seu rostre. De fet, la Guàrdia Urbana de Barcelona ja havia detingut el 25 d'agost el mateix lladre per intentar robar una de les agències ja assaltades amb anterioritat. El 24 de juliol es va rebre la primera denúncia per robatori violent en una agència de viatges.
Perruques.
Perruques, eh?
Tenia. Podria perruques.
Ser t'interessa, Rafa?
Tenia perruques. No.
Val.
Igual és una persona que no accepta l'alopècia.
Fixa't.
Pot ser que tingués un viatge contractat i que no li sortís l'avió.
Podria ser, també.
I anés a reclamar.
En fi.
En fi.
Ganivet és una mala eina, però... Compte'm el que diem ara, que sí que ens poden caure ganivets i podem sortir detinguts. Ah, el director de cinema i músic Woody Allen ja és a Barcelona, on avui i demà inaugura el Festival de Jazz. Abans, aquest diumenge al vespre, ha assistit a la preestrena de la seva última pel·lícula.
Allen ha arribat aquest vespre, aquest diumenge al vespre a la ciutat i ha anat directament al cinema Geribau, on ha vist l'estrena de Barcelona del seu nou film, Golpe de Suerte, que recordem arribarà a la pantalla el proper 29 de setembre. El director de cinema està a la capital catalana perquè aquesta nit i també demà actua amb la seva banda, la New Orleans Jazz Band, al Teatre Tívoli, dos concerts que serveixen per inaugurar el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Per cert, que encara queden, Joan, entrades disponibles per veure Woody Allen tocar el clarinet.
Jo, perdoneu, però ja ho he dit a la redacció.
Tens prou bé, eh?
No entenc el concepte, avui demà inaugura un festival. És a dir, festival s'inaugura
sí,
un cop.
Sí, sí. No, perquè hi ha cartells...
Hi ha doble concert.
Ah, exacte.
Hi ha doble concert d'inauguració.
És un concert que inaugura el festival, però és un concert que dura dos dies.
Ja, però si el festival és un... Com es pot inaugurar dos dies? És que no perdoneu, però m'estic al
cert. És Woody Allen.
Això sí.
No busquis
Woody
explicació.
Allen, Woody Allen tot sí val. Per cert, saps qui va anar a ir al... No dic res.
Val.
Saps qui va anar a ir a aquesta estrena?
Qui?
La Inés Farrés, col·laboradora
del programa. Van a aquesta
estrena? Demà li pots demanar.
Que bé.
A veure què...
Li preguntarem per Woody Allen com anava.
De l'outfit de Woody Allen.
Exacte. Mira, camisa blava, pantalons beix...
I probablement una gorra de turista.
Ah, exacte, i una gorreta de turista. La colla vella de Xiquets de Valls brilla a la Diada Castellera del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona amb el 4 de 9 sense folre. L'actuació ha vist 5 gammes extres per part dels Rosats, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
Els de la capital de l'Alt Penedès han carregat el 3 de 10 amb folre i manilles per segon cop aquesta temporada. A banda d'assolir el 4 net, els de l'Alt Camp també s'han anotat un 4 de 9 amb folre i pilar amb gran maestria. Per la seva part, la colla jove de Tarragona ha fet la seva millor actuació des de la represa, descarregant el 2 de 9 amb folre i manilles, juntament amb els dos castells bàsics de 9. Els Xiquets de Tarragona han sortit de la plaça amb dos castells, el 3 i el 4 de 9 amb folre.
Mira, com feu vosaltres l'informatiu, amb gran maestria.
Sí, sí, sí.
És igual.
I amb folre.
Termes taurins, els castells.
Fixa't.
Gran maestria.
En fi.
Tinc la sensació que sempre que fem cròniques de castells és diada històrica.
Sempre.
És com el titular.
Digue-li Silvia Muñoz.
És el titular estàndard.
Però perquè és un
farem
món...
Això. Silvia, ahir va ser diada històrica o no?
No, jo t'explico. És un món infinit.
No, llavors... diu que no.
Però llavors cada vegada que fa una coseta una mica diferent és històric, perquè no s'havia fet mai, saps?
Déu-n'hi-do el que han pujat els castells, eh? Amb popularitat, amb coneixença...
Mai millor dit. Han pujat els castells.
Uf, bona aquesta xascarrilla. També en cultura, la 41a edició de la Setmana del Llibre en Català ha acabat aquest diumenge i ho ha fet amb més assistents i més vendes.
A l'espera, això sí, de tancar les xifres definitives, les vendes han crescut un 20%, es calcula, respecte a l'edició de l'any passat, i més de 60.000 persones han visitat l'espai, que aquest any ha sigut el moll de la fusta, és a dir, un 15% més de visitants que els que va tenir l'any passat. Els editors atribueixen aquest balanç a l'augment de persones que han assistit a les xerrades i taules rodones i que un cop han acabat aquestes xerrades han passat per les parades de llibres. Un altre dels aspectes a destacar ha estat l'increment de públic infantil i juvenil, tal com explica Lluís Morral, director de la llibreria Laie.
El que jo he notat és que potser hi ha més públic jove que altres anys, que ve per lliure, o sigui, no és allò que ve en una escola i tal, sinó que venen per lliure i es passegen i compren. Vol dir que hi ha com una mica de relleu generacional.
Cal destacar que aquesta setmana del llibre en català canviarà l'any que ve excepcionalment la seva ubicació, perquè se celebra la Copa Amèrica a Barcelona, però la voluntat de l'organització és poder tornar més endavant al moll de la fusta.
Escolta, Xavi, més assistents, més vendes que mai a la setmana del llibre en català, jornada històrica.
Jornada històrica.
Estava claríssim.
La llibreria Laie
sí.
Mola molt perquè té una cafeteria.
Que regasp. I uns pastissos...
T'agraden?
Sí.
S'has tastat, eh?
Sí, sí, tant.
Però la cafeteria aquella està molt bé. I jo cada vegada que vaig trobo algun famós. Gerard Quintana
sí?
I Zubizarreta. Andoni Zubizarreta, me'ls he trobat allà.
Mira, m'has trobat.
No, a tu no.
Vaig sovint, eh?
Ja, però... Ah, tu no,
jo no conto com a
famós, no m'impressiones. Eh? Home, si va, no et conegués, sí. Oh, jo, Déu-n'hi-do, Joan Trias, ara, ara. Alguna cosa, no? Però ves cada dia...
Sí, també
t'he perdut el respecte una mica.
L'Espai Guinovart d'Agramunt ha obert aquest diumenge la nova temporada expositiva amb un homenatge per commemorar el 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso.
Es tracta d'una exposició on peces de Josep Guinovart dialoguen amb obres originals de l'artista malagueny. Guinovart en homenatge a Picasso, es diu l'exposició, que està comissionada per la historiadora d'art i crítica Conxita Oliver. De fet, Oliver destaca la importància que va tenir Guinovart en obres com el Guernica de Picasso.
Aquesta peça li va impactar molt amb el Guinovart, justament perquè el Guino era un artista que sempre buscava aquests referents vitals, que el va trobar en Miró, però també molt en Picasso. I la iconografia del Guernica va ser una de les que més li van influir. Aquí tenim peces, la majoria d'elles, que tenen aquesta relació amb tota aquesta simbologia del Guernica.
La mostra vol establir relacions entre els respectius llenguatges mitjançant una selecció d'obres dels dos artistes que tenen analogies, correspondències i reivindicacions. Aquesta exposició es podrà visitar, recordem, fins al 14 de gener.
Gràcies, Xavi. 4 minuts que passen de 8:45 del matí. Plan esportiva.
La caravana.
I en esports us comencem explicant que el Barça és segon a la classificació a 2 punts del Real Madrid després que els blancs aconseguissin superar la Real Societat per 2-1. Anna Closa, bon dia de nou.
Bon dia, sí, la Real va posar-se per davant el marcador a la primera meitat, però a la represa el Madrid va aconseguir recuperar el control del partit amb un Fede Valverde i un José Lu encertats. Aquesta victòria al Bernabéu permet que els blancs sumin un 5 de 5 a la Lliga i continuïn líders amb la totalitat dels punts. 15 al casiller. El Barça només ha dormit líder una nit, la de dissabte a diumenge, i ara recupera la segona posició a 2 punts dels blancs i a l'espera del que faci aquesta nit el Girona.
El Girona, per cert, que tanca la 5a jornada primera visitant el Granada a les 9 de la nit.
Sí, els blanquivermells viatgen amb l'objectiu d'emportar-se 3 punts més, que, com deien, els farien recuperar la segona posició i continuar el mateix camí que van deixar abans de l'aturada de seleccions. Els de Mitchell sumen un 3 de 4 i tenen 10 punts de 12 que es podrien convertir en 13. El partit d'avui, per cert, serà inèdit, ja que Girona i Granada no s'han enfrontat mai a primera divisió, i, de fet, si els blancs i vermells guanyen, seria el millor inici de la temporada de la història del club gironí. El tècnic madrileny no podrà comptar amb Bernau, que és baixa per lesió, una conseqüència de l'aturada de seleccions, tot i que la lesió al turmell no és greu, és més un esguinç i li anirà bé descansar. El seu lloc l'ocuparà Jan Couto, que podria ser l'única novetat a l'11 titular d'aquesta nit, i avui tampoc hi haurà els 3 lesionats de llarga durada, Toni Villa, Joel i Artero, i tampoc hi seran Borja García, que continua recuperant-se de la fascitis plantar, i tampoc Ibra Kebé, que té molèsties musculars.
Com està el Girona, Rafa?
Bueno, espectacular.
Està brutal, està brutal.
Un comentari respecte al Madrid. Portem 5 jornades de Lliga, i ha remuntat 3 partits. Dels 5 que ha jugat, ha començat perdent. Per tant, doncs mira, com Julio Iglesias...
Ha transportat el Madrid de la Champions a la Lliga?
Bueno, no, és que està tot arreu. És que està tot arreu, a tot arreu.
Va, mentrestant, a Can Barça, després de la golejada per 5-0 contra el Betis de dissabte, Xavi podria recuperar Ronald Araujo després que aquest diumenge hagi fet part de l'entrenament amb el grup.
L'uruguaià, que fa tot just un mes es va lesionar el bíceps femoral de la cama esquerra, està cada vegada més a prop de rebre l'alta mèdica i ahir se'l va veure en bona forma, però continua el dubte de si podrà reaparèixer en el primer partit de Champions de la temporada. Recordem que demà a les 9 el Barça rep l'Anvers de Bèlgica a les 9 de la nit a Montjuïc, i avui, cap a 3:15, de començar la roda de premsa prèvia al partit de demà, on Xavi donarà la llista de convocats. Si Araujo torna, ara només quedaria Pedri com a únic lesionat, que s'espera que pugui reaparèixer a l'octubre i podria disputar el clàssic, que està agendat pel dia 28 a 4:15 de la tarda.
I patacada de l'Espanyol a segona divisió, que no aconsegueix passar de l'empat a casa contra l'Aldenc.
Els blanquiblaus, que han acabat empatant a 3, han salvat un punt en un partit en què no han mostrat la seva millor versió. Els de Luis García, amb la baixa de Pere Milla per paternitat, s'han complicat la vida molt aviat. Just després d'un xut al travesser de Nico Melamed, Pol Lozano ha regalat un gol a Soberón, i 4 minuts més tard Ivan Chapela ha fet el 0-2. L'Espanyol no ha reaccionat fins a la represa, Braithwaite ha fet l'1-2, però l'Aldenc, al cap d'un minut, minut, ha sumat un tercer gol. Finalment, Puado ha aconseguit veure porteria dues vegades. L'últim gol l'ha fet de penal. El temps afegit, ara els blanquiblaus continuen segons a dos punts del Saragossa, que és primer.
I si pensàvem que el colabrot havia acabat, doncs bé, no, encara dura. Diversos directius i treballadors de la Federació Espanyola de Futbol han decidit que es querellaran ara contra les jugadores de la selecció femenina per condicions, coaccions i calúmnies.
Si ahir Onda Cero avançava que la federació donava un ultimàtum a les jugadores on tenien fins la mitjanit per decidir a qui volien fer fora per així tornar a la selecció. De moment, no sembla que hi hagi hagut cap resposta oficial i per això els dirigents i treballadors que se senten amenaçats haurien decidit doncs querellar-se contra elles, argumentant que el que diuen les futbolistes és fals. També s'espera que la nova seleccionadora Montse Tomé doni avui mateix la llista definitiva de jugadores convocades per disputar els dos partits corresponents a la Nations League contra Suècia i Suïssa, i que també aquests partits serien importants de cara a la classificació dels Jocs de l'any que ve a París.
I encara en futbol, notícia que em fa molt i molt feliç. L'Europa s'emporta el derbi contra el Sant Andreu per 3-0.
Aquest era el primer partit que enfrontava els dos equips de la segona ref. L'Europa es va acabar imposant gràcies als gols de Mario Domingo, Adri Gené i de Pablo Servetti. A banda del resultat, una de les notícies ha estat el rècord d'assistència a Nou Sardenya. 3.840 espectadors van fer possible aquesta fita històrica.
I quin xivarri s'escoltava des de fora del Nou Sardenya. En bàsquet, el Madrid s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya després d'imposar-se per 88-81 a l'Unicaja.
És la sisena vegada consecutiva que la Supercopa acaba en mans del Madrid. Aquesta vegada els blancs han alçat el títol a Múrcia i ho han fet amb un Campazzo que ha agafat les regnes de l'equip i a l'últim quart va fer 9 punts decisius.
I en hoquei patins, victòria històrica del Noia, que es proclama campió de la Lliga Catalana en vèncer per 3-2 al Barça.
Els de Sant Sadurní han aconseguit remuntar un 2-0 en contra a Palau Solità i Plegamans i endur-se per segona vegada a la història la Copa Catalana. Dos gols en pròpia i un de penal van fer que el Noia tornés a fer història després de remuntar un 2-0 en contra a la semifinal i també a la final. Feia des del 2017 que els de Sant Sadurní no superaven el Barça.
I d'altra banda, el Vila-sana s'ha perdut a la final de la Supercopa femenina contra el Gijón a la tanda de penals.
L'equip de Lluís Rodero va plantar cara al Telecable, però no van poder endur-se el primer títol oficial de la temporada. El partit va estar molt igualat. De fet, les dues porteres van fer un bon paper perquè cap de les dues van encaixar cap gol i el partit es va decidir a la tanda de penals. Per cert, que la Supercopa masculina es disputa aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Reus, on hi haurà segur un equip català a la final de diumenge.
I a la Fórmula 1, cap de setmana rodó per Carlos Sainz, que no trenca el cotxe, sinó que trenca l'hegemonia de Red Bull i es proclama campió al Gran Premi de Singapur.
Sí, és la primera vegada aquesta temporada que Red Bull no guanya un Gran Premi, i a més, és que no han aconseguit ni pujar al podi. Carlos Sainz els ha trencat la ratxa. És la primera victòria de Ferrari des del Gran Premi d'Àustria de la temporada passada. Lando Norris ha acabat segon i qui ha completat el podi ha estat Lewis Hamilton. Max Verstappen ha acabat cinquè i Checo Pérez, també de Red Bull, ha acabat vuitè. Fernando Alonso ha acabat quinzè.
Us parlem també de ciclisme a aquesta hora perquè Sepp Kuss s'ha emportat aquesta última edició de la Vuelta.
Jonas Vingegaard ha acabat segon i Primo Roglic tercer a la general, mostrant una imatge de superioritat de l'equip de Jumbo. És la primera vegada a la història que tres ciclistes de la mateixa formació s'emporten la victòria en les tres grans curses de la temporada.
I la regata preliminar de la 37a Copa Amèrica disputada aquest cap de setmana, Vilanova i la Geltrú ja té campió, l'American Magic.
Una regata que s'ha vist molt afectada per l'absència de vent, s'ha posat així punt i final a la prova de manera agredolça perquè precisament la falta de vent ha impedit que es disputés la final entre l'American Magic i l'Emirates Team de Nova Zelanda. L'equip americà ha aconseguit la victòria per només un punt.
I en tenis, Novak Djokovic no jugarà la gira asiàtica i no se'l veurà fins al Master 1000 de París, que arrencarà a finals d'octubre.
El serbi ha dit a través de Twitter que aprofitarà aquest mes i mig per descansar i per recuperar també forces després de proclamar-se campió de l'Open dels Estats Units i de classificar-se per la fase final de la Copa Davis, que es disputarà a Màlaga. Per tant, se'l veurà al Masters 1000 de París, a les ATP finals de Turín i també a la fase final de la Copa Davis. Amb l'absència de Djokovic, Carlos Alcaraz serà primer cap de sèrie a Pequín i a Xangai.
Pràcticament dos minuts i ja arribarem a 9:15 del matí. Gràcies, Anna, fins ara. Nosaltres que anem a l'altra cara de l'actualitat, a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, què ens portes avui a la Carabé? Què ens expliques?
A veure, doncs avui la Carabé ens fa anar fins a Begú, val? Concretament a la cala d'Aigua Freda. Ja heu estat mai vosaltres en aquesta cala?
No.
Sí?
No.
Sí?
Ah,
què tal?
És xula. L'any passat... Sí, saps fer-ho?
A mi no m'agrada, saps per què? Ah, perquè jo sóc de sorra.
Perquè està l'Aigua Freda.
Ah, val, és de sorra sí. I allà és de pedreta, no?
És de pedreta petita o de pedra, diguem-ne?
De tot.
De tot, eh?
Sí. Però més gran.
Val.
A veure, no està malament, la cala.
És bonica, eh?
És més xula la d'Aigua Blava. De Begú. No sé si heu... No, eh? Vosaltres de Barcelona...
Estàs anomenat més d'una vegada, eh?
No us moveu, veig.
No, 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 jo soc molt maresme.
Ah. Jo de la de Sarriera, pot ser que sigui, Sarriera...
Sí, Begú, també. Bé. Per aquella zona hi ha cales xules. Bé, que sapigueu que ara aquesta petita cala del Baix Empordà no només destaca per les seves aigües cristal·lines, podríem dir, i per ser un lloc idíl·lic on passar un bon dia de platja, sinó que també ho fa per ser el lloc, atenció, on s'hi ha trobat una furgoneta volcada plena de droga.
Fixa't.
Jo quan hi vaig anar no el vaig veure.
Presumptament.
No el vas veure?
No.
Val. Mireu, us explico. Tot plegat va tenir lloc ahir al matí, cap a quarts de set, quan els veïns de la zona van trobar-se amb un vehicle volcat davant la cala. Una imatge, si més no, sorprenent, clar, perquè no fa allà una furgoneta. Eh? Llavors, en concret, el que van veure aquest grup de veïns va ser una furgoneta de color blanc, volcada, mig submergida i sense cap ocupant el seu interior.
Mig submergida, més, eh?
Sí, 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 mig submergida.
Clar,
a més, la furgoneta tenia els llums oberts i es trobava al mig del pas. És a dir, que si Joan Trias hagués arribat allà per banyar-se, no s'hagués pogut banyar. Val? En una zona, com dèiem, habilitada perquè les llanxes puguin entrar al mar, també. Una imatge insòlita i poc comuna que, com és evident, va alertar els veïns que no van dubtar en avisar els cossos de seguretat d'immediat. Clar, què faríeu vosaltres si us trobéssiu una furgoneta?
No, avisar, avisar.
I tant.
Pujar-hi segur que no, no?
Val. Mai.
Mai. Llavors, un cop avisats, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets i quan van procedir a analitzar l'interior del vehicle, concretament el maleter, sorpresa, perquè s'hi van trobar ni més ni menys que 2.300 quilos de haixix.
Presumptament.
Sí, presumptament com
2.300,
si...
2.300, eh? Dues tonelades, eh?
No n'hi havia poc, de haixix.
Déu-n'hi-do.
No n'hi havia poc. Com si d'una escena de la sèrie Vivir sin permiso es tractés.
Ah, sí?
L'heu vist?
Sí.
Gràcies, Anna.
Sí, no, tinc ni idea, no sé què parlem.
Coronado, no? Em sembla.
Jo sé que existeix, però com no l'he vist.
La típica escena on els narcos volen entrar la droga, no?, per una part de la platja. Bé.
Sí. Llavors... Sí, sèries espanyoles i droga vol dir Coronado. Sí,
Coronado, sí. Exacte.
Drogues a la sèrie, vull dir, eh?
No, la vida real.
Val.
Llavors, ara,
sí,
com és...
Sí, és de Movistar, no és de Telecinco.
Exacte.
Continuo,
ah, sí?
Sisplau.
Ara, com és evident, l'àrea d'investigació criminal està investigant els fets per aclarir exactament d'on prové la droga, així que seguirem informant. De moment, el que està clar és que la cala d'Aigua Freda té molts punts, com deien, de ser l'escenari d'una altra sèrie o pel·lícula de narcos.
Fixa't.
No? Bé,
així
doncs
que... aquesta... No?
Ah, com... Sí, està bé, està bé. Ostres, tu, quines connexions.
Més cosetes.
Va, sí, canviem de tema i ara ho fem per parlar de menjar.
Sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin, affaiblis par la
faim. Prem màquines, Rafa.
Aquí, Núria Ros, m'has guanyat.
I tant, sí, una de les millors pel·lícules d'animació a la història.
Il·lustrar una notícia de menjar, sí. Que em fotis la banda sonora de Ratatouille, la millor pel·lícula de Pixar i probablement de la història de la humanitat.
Ja hi som.
Estic enamorat de Ratatouille.
T'has emocionat, eh?
És que,
vols un mocador?
És preciosa, és preciosa.
Ja tinc...
És preciosa.
Sí, sí, sí. Sempre va bé.
Això li dic al Rafa, la rateta.
Ara, per això, clar. Ara tots ara em fa il·lusió.
Sí?
Ara no em sent... De sobte, mira, ja ho entenc tot.
Ja t'ho direm
perfecte.
Més.
De mi.
Escolteu-me, si jo us pregunto quin és el vostre plat preferit, quin em diríeu?
Ui! Ostres, bona pregunta.
Fricat això, eh?
Jo ho tinc claríssim, eh?
A veure, quin...
Sí?
Jo un plat de pasta.
Pasta, eh?
Jo segurament... Algun peix, no sé, algun peix bo.
I és que cada vegada...
Estava pensant, l'ovina, la sal, que m'agrada.
Carai, que exquisit,
sí,
tu.
Sí, sí.
Jo és que és una amanida d'arròs, però molt particular. Que fer...
Com és?
És molt senzilla. És,
arròs
és
arròs i amanida.
L'arròs bullit amb tonyina,
pues que si no el bulls,
pernil dolç i olives.
Que bo.
I ja està,
veus?
I ja està, perquè és una cosa de la meva infància.
Això?
És com, mira, com Anton Ego, que li ve el Ratatouille, el flashback aquell,
sí.
Doncs a mi em passa amb aquesta manera. És com una cosa de la infància, és aquest plat, sí. No té cap sentit.
Jo no faig cap lleig a cap plat de la Ara. Cuina catalana.
Tu ets com Ferran Capdevila. Todo pa dentro.
No,
todo pa dentro.
Jo d'aquí un parell de mesos et diré que la sopa, perquè a mi la sopa m'agrada molt, però m'encanta la carbonara. Oh, si està ben feta, eh?
Sí, clar.
La dou.
Sense crema de llet.
Ah, exacte.
Ara.
M'encanta.
Bé, doncs us feia aquesta pregunta perquè fa un parell de dies que el Centre d'Investigacions Sociològiques, més conegut com el CIS,
sí,
ha fet una enquesta que ha determinat els plats més representatius de diferents punts d'Espanya.
Ah, fixa't.
Catalunya inclòs, eh? Sempre.
Val.
Voleu saber quins són?
Sí, home, i tant.
Sí, que bé.
Sí, tant.
Val. Doncs comencem pel País Valencià, perquè segons aquesta enquesta, un 92,8% dels enquestats creuen que la paella és el seu plat per excel·lència.
No podia ser un altre.
Cap sorpresa, no? Heu provat la paella valenciana, vosaltres?
Sí, home, i tant.
Jo sóc valencià.
Què passa, que hi ha tantes paelles valencianes com famílies valencianes.
Clar, per això us ho dic.
No, però hi ha una que és una mica estàndard, eh? Que més o menys tothom té un consens de
sí,
com es fa.
La de l'emoji, no?
Sí. Sobretot, la clau és la llenya. La clau és la llenya, fer-se la llenya. Aquesta és la clau.
Sí, tot sí,
està,
sí, tal qual.
Boníssima la llenya, sí.
Bé, doncs cap sorpresa,
estem exquisits,
no?
Avui, eh?
Sí, cap sorpresa, que sigui el plat per excel·lència.
Sí.
Llavors, si seguim analitzant l'enquesta i anem fins a Astúries, allà, segons un 88,7% dels seus habitants, el seu plat per excel·lència és la fabada.
Ara,
clar.
L'heu provada, la fabada?
Sí, sí. L'asturiana.
No. Abuela, jo tampoc, esto está de muerte.
L'asturiana.
Sí, sí, sí.
En canvi, si anem cap a Madrid,
sí,
ho podíem haver fet al revés, això, i que us ho fes endevinar vosaltres, no?
Va, però juguem ara, va. Juguem
sí?
Ara.
Va.
Si anem cap a Madrid, atenció, perquè allà un 77,2% dels seus habitants coincideixen que el seu plat estrella és... Ho he dit al sumari, eh?
Els callos.
Jo també diré els callos.
No?
No, jo diré... Jo diré... Escolta, com és això? Ara no em surt. El cocido madrileño.
Molt bé, Rafa Sanauja.
Ah, clar.
L'escudella madrileño, que l'escudella de madrileño en té poc, que és el cocido, no?, de tota la vida. Clar. Llavors, a Castella i Lleó, la carn... Au, ja ho he dit. Ara ho he dit.
Però quina carn?
Mira, la carn és l'estrella culinària. I després hi han com tres tipologies de carns,
fixa't,
com de més demandada fins a menys.
A veure,
comencem amb la primera. Teniu alguna idea? És complicat,
aquesta és la més demandada o la menys demandada?
La més. Comencem
la
amb
més.
Hi vaig ser fa un parell de setmanes, no sé ni què vaig menjar. No me'n recordo.
Si estiguéssim a Extremadura, jo et diria la vedella, segur. Et seguiré dient la vedella.
De dir tipus de carn o tipus de tall?
Escolta'm, Xavi Toscano, tipus de carn, jo què sé.
Secret ibèric. Oh.
No, mireu, el lletó rostit està en el número 1, que és la vedella.
Vale.
És el plat més característic d'allà, amb un 36,4% d'acceptació.
I pot ser que hi hagi un rabo de toro? No, perquè allà
tenim el xai, en segon xai, lloc, val? Sí, amb un 16,8%. I, finalment, el garrí, és a dir, el porc, sí, amb un 12,8%.
Mm. Però, perdona, i el percentatge de la primera carn, quin era?
36,4%.
Ah, hi ha un...
Sí, sí,
diferència.
Destaca per sobre de la resta.
Sí, sí, sí.
Heu provat mai la carn d'allà, vosaltres?
Sí.
Sí.
Si jo sàpiga, no.
Potser sí, eh? Potser has anat a un restaurant de Sants i has provat la carn.
No, millor sí, però no m'ho han dit. Llavors,
el Jordi
no
sé, m'ajudarà, que també hi entén de gastronomia i de cuinetes.
Bueno.
No sé si és allà, a Castella i Lleó, que fan lo del plat amb el xai.
No, això...
No?
Segovia.
Això és Segovia.
El Càndido.
Val. Mira, com sap.
Sí.
Càndido, hi hem anat, eh?
Sí, és que són familiars unyans.
Sí o no?
Mm.
Compte aquí. Val.
Sí.
Ja està.
Quines relacions.
Ja anirem.
Llavors, si seguim, anem fins al País Basc, on allà el... Teniu alguna idea? O us ho deixo jo?
País Basc...
País Basc, que és el típic.
Jo hi vaig estar fa poc i,
pinxo,
no en tenia ni idea.
Els pinxitos.
No,
el bacallà.
L'estofat de peix, que és el marmitaco.
El marmitaco.
Boníssim.
Amb K, que ho fa més basc.
Sí, exacte. I el bacallà, el pil-pil. Mentre que a Navarra es prefereix la minestra, que és com una sopa de verdures.
Navarra,
els espàrrecs.
Els espàrrecs, sí.
Amb un 29,2% dels vots.
Fixa't.
Us convenç?
Navarra una mica trist, eh?
Sí.
Una sopa de verdures.
Sí, no...
Què vols que et digui? Ai, que il·lusió que hi dóna Navarra i m'he comit una sopa de verdures. No ho sé, tu.
Fíjate.
Navarra existe. Anar a Segovia i menjar el...
Tu diràs.
El cochinillo.
Llavors, tenim més llocs, i és que segons l'enquesta, Galícia, és evident, tot plegat es debat entre, digueu-vos,
el pop,
correcte, i el marisc.
Sí.
Mentre que Andalusia, gairebé, atenció, perquè la meitat dels seus ciutadans es tiren cap al gazpacho.
Ah.
Bueno, també, no?
Sí, però,
a favor.
El gazpacho com a plat estrella
més,
no ho
entendré
mai.
A mi m'agrada més el salmorejo,
bueno. Sí?
Jo sóc més de salmorejo.
Jo també soc més de salmorejo, però un bon gazpacho també.
També.
També te'l compro.
Sí, tant.
I no, a mi jo estic a favor. No som
ni a les 9 del matí
no
i fixa't com ens hem posat avui.
Tenim gana, ja.
Oh.
I espereu, perquè mai menys important, falta per acabar Catalunya. Val, que lidera amb el pa amb tomàquet,
tu iràs,
que encapçala el
ranking. Com a aliment, eh?
Clar que
sí. Ni el conto com a aliment,
no, no,
ja.
El pa amb tomàquet sempre, a tot arreu.
El pa amb tomàquet és l'aliment més representatiu?
Sí, sí. I amb una mica d'all...
El calçot?
No, si no, crec, no. No ho sé, calçots no. O la botifarra amb mongetes. Escudella, també.
Espera, perquè els has dit tots, amb una frase. Veus? Tenim el pa amb tomàquet, que encapçala el rànquing amb un 19,7% dels vots.
Sí.
Llavors tenim la botifarra amb mongetes. Clar. No mengem massa mongetes, eh? Perquè després anirem malament, amb un 12%. I finalment l'escudella amb un 10,2% dels vots. Per tant, Rafa Sanahuja l'ha esclavat.
Mira, que gràcies.
I el general, així, de tot... De tota Espanya,
el seria number el pernil one.
I la truita...
Bona, aquesta.
La patata.
Truita de patata no surt
enlloc? No, no
surt
enlloc.
No, no, no.
I el pernil?
Clar, clar, no,
el
perquè l'enquesta agafa un plat de cada lloc. Si anés més en profunditat i tant. Jo crec que sortirà
la truita. Crec que tots compartim la truita de patata.
Sí.
Amb ceba o sense ceba?
Amb ceba. És el nostre punt de trobada. El nostre punt de trobada.
Sempre.
Jo crec que Sánchez i Puigdemont han de posar una truita de patata allà enmig.
Home, i una mica de pa amb tomàquet.
Bueno, aquí ja hi hauria discrepància.
Més de les que hi ha.
Aquí hi hauria polèmica.
I fins aquí.
Fins aquí, eh?
Una mica de menjar sempre va bé.
Anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui la notícia musical ens la porta Sergio Dalma. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no. Yo no te pido la luna. Clàssic italià versionat per Sergio Dalma,
sí,
eh?
Sí,
el situem, no?, en el mapa Sergio Dalma.
Sí. Vale.
Doncs en un dia com el d'avui...
A Sabadell, no?
Sabadell. Sí.
En un dia com el d'avui heu de saber que, si tot va bé, en pocs mesos l'artista català publicarà un nou àlbum.
Uh-huh.
Un àlbum que, segons ha assegurat el propi artista, a les últimes hores es dirà, atenció al títol, eh? Sonríe porque estás en la foto.
Fixa't.
I encara no té data d'estrena. El que sí que té data és el primer...
Us diu així, el disc?
Sonríe, sí. Porque estás en la foto.
Sonríe porque estás en la foto, eh?
Fill, s'ha d'innovar d'alguna manera, doncs... Oh, sonríe porque estás en la foto.
Sonríe porque...
Has de somriure ja un cop t'han fet la foto, no?
Exacte. Sí, però tinc una cosa.
Sonríe porque
estás en la foto.
Però a ell li importa la teva felicitat real. Ell només te diu sonríe porque estás en la foto. Això es pot plorar i estar deprimit. Fes el que vulguis, però a la foto somriu. No?
Com us deia, el que sí que té data d'estrena és el primer single d'aquest àlbum, que sortirà el 29 de setembre, és a dir, falta poquet. I es dirà igual que l'àlbum, aquest primer single, i serà un tema compost pels artistes Luis Ramiro, Conchita i Pablo Cebrián. Vamos, que serà un tema, jo
sí,
crec, eh? Per tant, toca esperar encara una miqueta. Jo, de moment, us deixo amb Sergio Dalma i amb la cançó Em dones força, que és un tema que va fer amb col·laboració especial de l'Escolania de Montserrat, ara fa ja 11 anys, i que els va portar a cantar junts amb motiu de la Marató de TV3. Per tant, avui acabem d'aquesta manera.
Fas així, Rafa, no sabies que havia cantat amb l'Escolania?
No ho sabia.
No l'has escoltat mai? És un tamacle, eh?
Ah, doncs ara em fixaré. Sí. Però la meva pregunta és, fa 11 anys portava la melena? O
ja no.
La melena de quan és? De fa 20 anys?
No, la melena és d'Eurovisió.
És que a mi, sense melena, no... En fi, crec que era millor amb melena.
Com tu.
Com jo. Jo portava melena. Sí. 18 anys.
T'ha agradat a tu, Conchita, o no?
Home, Conchita, gran compositora. La Conchi.
L'escoltem? No, de la boca sí, havia, no l'havies escoltat mai?
No, Sergio Dalma i l'Escolania, això és una barreja màgica.
Doncs va, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat. Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor així. Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dones força per superar els obstacles. Em dones sempre et guanyo.
abandono.